Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Setmana molt especial, setmana de molta teca per l'esport de Sabadell. Avui, dimarts, però amb aquell regust tan particular que tenim els sabadellencs de dilluns després d'haver celebrat ahir l'Aplec de la Salut, és el dia gran per l'esport de la ciutat. Venim d'un cap de setmana especialment intens, carregat. La derrota del Sabadell a Tarazona, que el deixa fregant l'abisme, l'ascens del filial, les fases del Natació Sabadell de bàsquet o els tres sabadellencs que s'han classificat pel Mundial d'handbol. I què us he de dir del següent? Amb el Sabadell Pontferradina absolutament transcendental, la Final Four de l'Estelpul masculí a Croàcia, etc, etc. Però enmig de tot això, com deia, avui és el dia de la 70a festa de l'esport de Sabadell. Números rodons per la gala gran, pel dia de trobada de l'esport de la ciutat. Es busquen candidats per recollir el testimoni a Sergi Cabanes i al Tennis Sabadell com a millors de l'últim any, en el segon cas, a més, optant a la reelecció. Serà a partir de 8:15 i amb la presentació de dos companys d'aquesta casa, el Sergi Garcés i la Núria Garcia, un dia per fer un parèntesi, per apartar l'actualitat, per posar la vista enrere i per preguntar-nos qui ha estat o quins han estat els millors a casa nostra de l'últim any. També, per què no dir-ho, per ser entre tots una mica més conscients de la riquesa i sobretot de la varietat que hi ha a la ciutat pel que fa a la matèria esportiva.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimarts 14 de maig, l'endemà de la Salut, amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que el Barcelona recupera la segona posició de la Lliga Masculina de Futbol després de superar per 2-0 la Real Sociedad ahir a Montjuïc, en el partit que tancava la jornada. Avui ja s'enceta la següent, amb tres partits, entre els quals destaca el del Girona, que rep a les 10 a Montilivi el Villarreal. I avui també es reprèn el Giro d'Itàlia amb la desena etapa de 142 quilòmetres entre Pompei i Cusano Mutri, dia de muntanya, amb un port de segona a mig camí i l'ascensió final a la Boca de la Selva, de primera, al final de tot, amb gairebé 20 quilòmetres picant cap amunt la carretera. Va de rosa Tadej Pogačar, líder amb 2,40 de marge sobre Daniel Felipe Martínez i 2,58 respecte a Geraint Thomas. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Entrevistarem de seguida la regidora d'Esports de l'Ajuntament, la Montse González. Repassarem també les opcions del Sabadell abans de l'últim partit de Lliga a casa, encara recuperant, parlant malament, la rajadeta d'Òscar Cano després de la patacada de Tarazona. També tindrem l'ascens del Sabadell B, les fases del Natació Sabadell de bàsquet, els tres sabadellencs classificats pel Mundial d'handbol i una mica de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
L'enverinada felicitació del Castellón al Deportivo per l'ascens deia així: hola, Depor, suposem que se us va quedar en esborranys el tuit felicitant-nos, coses que poden passar, us ho perdonem, ens veiem d'aquí a dues setmanes per lluitar pel títol de Lliga. A més, Ángel Arcos i Manu Rodríguez, juvenils del Celta, han debutat ja amb el Fortuna, amb el filial vigués. Resultats de l'anada de semifinals de segona federació per pujar a primera: Betis Deportivo 2, Europa 0, Sant Andreu 2, Zamora 0, Orihuela 1, Badalona 0 i la derrota 0-1 del Lleida Esportiu contra el Llecla, no, partit suspès i donat per finalitzat amb 0-1 per l'impacte d'una ampolla a un tècnic dels murcians, faltant 7 minuts pel final al camp d'esports. I, per cert, en la promoció de permanència, el Formentera va perdre 0-1 contra l'Izarra a casa i haurà de remuntar a Navarra si vol seguir a segona federació.
La notícia curiosa.
En la prèvia del Fiorentina Monza, la càmera segueix els titulars, saludant des del mig del camp, com és habitual, acompanyats de canalla. Doncs bé, una de les nenes, quan veu passar la càmera, deixa ben clar quin és l'equip més odiat a Florència. Pot llegir-se perfectament als seus llavis un Juve merda, ho direm ràpid, en italià, crit de guerra de l'afició viola, i en aquest cas amb una nena que se li va veure bastant al llautó.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a uns minutets, a 2:00, Premier del Kirguistan, Talan contra Kirguisaltin.
i a les xarxes socials.
Les felicitacions a la família de l'excapità arlequinat Aleix Coc, ara a la Cultural Leonesa. Acaben de tenir la seva tercera filla, la seva tercera criatura, la Maia. Per tant, des d'aquí, des de Sabadell, també l'enhorabona.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant la nedadora ex del Natació Sabadell, Catacurro, i els ex-arlequinats José Solivelles i un Òscar Rubio, que n'acaba de fer 40 i, a tot això, incombustible, com sempre, titular l'altre dia en aquest partit que dèiem ara de play-off contra el Yeclano.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per sobre de la una en directe aquí a l'Hotel Suís en aquest dimarts amb regust de dilluns, ben estrany amb la pluja que ens acompanya des de primera hora i un dia que ens portarà a tots els que ens dediquem d'una manera o altra al món de l'esport a veure'ns les cares a la 70a, números rodons, festa de l'esport que guardona aquest vespre els esportistes més destacats de l'últim any aquí a la ciutat. Per un dia deixem la roba d'esport a l'armari i ens vestim de gala en una cita que arrencarà a 8:15 al principal amb la conducció de l'acte, com dèiem, de dos periodistes d'aquesta casa, com són el Sergi Garcés i la Núria Garcia. En la prèvia d'aquesta nova festa de l'esport ens acompanya aquí als estudis la regidora d'esports, la Montse González. Què tal? Benvinguda, Montse.
Molt bon dia.
Sempre diem el mateix, però no per això és menys cert. Un dia com el d'avui segurament és el dia que més exemplifica el que és l'esport de Sabadell per varietat, per quantitat, per qualitat, per riquesa. És com un dia que et pares a pensar, o per exemple els que hem estat veient-nos en el jurat, i dius, ostres, la quantitat de modalitats d'esportistes de nivell que tenim aquí, no?
Així és, jo crec que és, l'altre dia també ho deia, és com la cirereta del pastís, no? Un any de feina de les entitats, dels esportistes, que tenim molts, i com tu has dit, molta quantitat, molta qualitat, i que jo crec que és un dia que val la pena, no?, fer aquest reconeixement. Jo ja intento que la festa sigui curta, però en tenim tants i tants reconeixements que al final doncs no podem escurçar-lo, perquè jo crec que s'ho mereixen i és una ciutat que, ostres, que esportivament parlant, déu-n'hi-do.
Portes no arriba a un any de regidora d'esports. En tot aquest temps, en aquesta immersió que has fet en el món de l'esport, què és el que més t'ha sorprès?
Doncs sí, encara no porto un any i la veritat és que déu-n'hi-do, no? Els caps de setmana, l'activitat que tenim i entre setmana també. Bueno, el que m'ha sorprès bàsicament és això, sobretot la quantitat d'esports i d'entitats que tenim a la ciutat, esports que no ho negaré, ni jo coneixia, i que els tenim, i que tenim espais cedits, i bé, doncs m'ha sorprès això, sobretot, és molt transversal, toca tots els barris, toca tots les edats, a mi, per mi és molt, està sent molt enriquidor, jo que sóc de trepitjar molt carrer, i vinc d'una àrea precisament molt interna, la veritat és que m'ho estic passant molt bé.
Clar, fa lleig parlar de favorits en la prèvia d'una festa de l'esport, de qui agafa el relleu al tennis o a Sergi Cabanes, potser en esportista sí que és veritat que la Judit Forca, amb tot el que ha guanyat, és segurament la candidata data número 1, però després tu et pares a pensar en el capítol d'entitats, per exemple, i dius, és que clar, és un bon símptoma, m'imagino, que hi hagi tantes que puguin guanyar avui, per exemple.
Bueno, com dèiem, és un bon símptoma, però també és complicat. Les persones que heu estat al jurat ho sabeu, que de vegades és difícil, no? I després sents comentaris de la gent, ostres, per què ha guanyat aquest i no aquell? És que tenim molta quantitat, torno a repetir, i molta qualitat, i per tant és molt difícil. I no ho intentis perquè no desvetllaré els dos que falten, que per mi, ja ho vaig dir l'altre dia a la roda de premsa, desvetllem massa coses de la festa de l'esport. Jo crec que hem d'anar amb més calma.
Doncs amb més calma encara i amb més factor sorpresa. De moment els 10 finalistes els coneixem tant en un capítol com en l'altre. No estiro més de la llengua, per si de cas. No...
Vots intentar-ho, però ja et dic que no diré.
No hi haurà manera. Arribem a les 70 edicions, anem a veure per un altre dia, que l'altre dia a la presentació de la Festa de l'Esport comentaves que portem 70 edicions, que hi ha una tradició al darrere, però que també toca que hi hagi una certa modificació, una mica de canvis, fins a on puguis explicar-nos què s'està coent o en quina línia s'està treballant.
Sí, això ha portat una mica de cua, perquè inclús hi ha gent que ens ha trucat dient, ai, que ens fareu fora del jurat, que no sé què. No, jo... A veure, sempre ho diem, el que funciona no cal tocar-lo, però, home, fa 70 anys que tenim aquesta festa, que funciona molt bé, insisteixo, però sí que és veritat que, home, jo què sé, un jurat amb 30 persones, pues a lo millor, jo sempre ho dic, quan s'han de decidir coses, 10 persones potser es posen més fàcilment d'acord que amb 30. Això no vol dir que ens sobri ningú, això ho vull deixar clar perquè insisteixo que hi ha hagut gent que s'ho ha pres com una mica malament. També hi ha gent i entitats que han manifestat la seva voluntat de poder formar part d'aquest jurat. Per tant, no sé, estem valorant que potser l'any que ve li hem donat tres voltes i ho deixem igual, perquè al final no sobra ningú ni hi ha cap problema. I a part d'això, doncs jo és el que dic, jo no sé si... És difícil, això que explicaré, perquè tenim moltes entitats, com hem dit, però quan reconeixes tantes, sembla que perd una mica, no? No sé, li estem donant una volta, no tenim encara clar què farem, però bueno, si podem millorar alguna coseta, la millorarem.
Per tant, és la primera festa de l'esport com a regidora que dèiem abans. És una mica de veure el què i decidir sobre el que ja s'ha fet, no? Per tant, és com un primer tastet per entendre'ns i al final és una idea que des de fa molts anys, ara ho comentaves, el tema d'agilitzar-ho, no? Que no sigui allò, per molt que sigui el dia gran de l'esport de Sabadell, que no sigui una marató seguint amb els termes esportius, sinó que sigui una mica més àgil, no tot?
Sí, exacte. Ja et dic, és complicat, perquè ahir fèiem l'últim assaig de retocs i tal, i veus els vídeos i clar... A tothom li agrada tenir el seu minut de glòria, i això és cert, no? I llavors, pues això, quan són tantes entregues i tants premis, pues al final es fa una mica llarg. Jo quan hi anava com a espectadora, que no era regidora d'esport, li deia a la regidora, però per què és tan llarga la festa de l'esport? I ara veig que és molt difícil escurçar-la, però és que clar, és que Sabadell és Sabadell, i Sabadell és esport, per tant, bueno, farem el que podrem.
Doncs aquestes tisores que veurem si d'una banda o de l'altra i de quina manera, però hi haurà feina de cara al futur, més enllà d'aquesta 70a festa de l'esport que es du a terme avui. Aprofito per parlar també d'altres àmbits en el món de l'esport d'aquí de Sabadell per fer una miqueta de radiografia de com està el panorama. La primera, així genèrica, quins objectius teniu o com està de salut l'esport de Sabadell que heu detectat en aquest primer any?
Jo crec que de salut l'esport està a Sabadell, no cal que ho digui jo, que no és feina nostra, és feina de molts anys a la ciutat. Està molt bé de salut, hi ha molta pràctica esportiva, tant per les entitats com als pavellons, com a totes les... Ostres, podem dir que tenim una ciutat amb una qualitat ja no només d'entitats i d'esportistes, sinó també d'equipaments. Tenim més de 25 equipaments, tant de pavellons, camps de futbol, piscines, pistes poliesportives al carrer. Hi ha molta pràctica esportiva també al carrer, no? Arrel de la pandèmia. És una cosa que ha anat increixendo i, per tant, també una cosa que estem treballant és cada vegada que fem doncs, reformes o places noves, coses a l'espai públic, el que intentem és anar posant elements esportius perquè, a més, tenim molta demanda. I, per tant, estem treballant en aquesta línia. En quant a salut, jo crec que és òptima.
Ara parlem del tema equipaments, tindrem un de nou al pavelló oest. No sé si hi ha data d'estrena o no, d'inauguració, és la pregunta del milió.
És la pregunta del milió i la segona que vindrà després, segur, sí, ja sí. Me l'imagino.
Entitats, no, bàsicament.
Correcte. No tenim data, sí que la previsió és poder inaugurar al setembre, si tot va bé, perquè sempre ho diem, al final les obres van com van, no? Tu intentes i fas uns calendaris, però si tot va bé i sembla que la cosa va més o menys bé, inauguraríem al setembre. I tenim moltes ganes.
Per tant, pràcticament per arrencar la temporada en molts esports amb una nova instal·lació a punt. Anem amb la segona. Està fet el repartiment? No, els clubs ho saben, no, a la regidoria, com ho esteu treballant, això?
Doncs portem unes quantes hores ja donant-li voltes amb la gent de l'equip i la veritat és que no és fàcil pel que dèiem, perquè hi ha moltes entitats, els equips van creixent i tothom vol més hores. Bueno, estem intentant, tenim demandes d'entitats que són pròpiament del barri i són els primers que han manifestat que els agradaria pues, tenir hores allà al pavelló i bueno, en això estem. Encara hem parlat amb molt poqueta gent perquè bueno, hem d'intentar encaixar, però bueno, ens en sortirem, perquè a més bueno, són hores de més que venen i això també farà que s'alliberin espais als altres que tenim a tope. A veure si podem fer que les entitats guanyin una miqueta més d'hores.
Parlàvem de qüestions tradicionals a la festa de l'esport. A l'esport de Sabadell en general, l'encaix a les instal·lacions és precisament el que sempre tota conversa amb el regidor o la regidora d'esport acaba apareixent, no? Perquè al final són unes mateixes hores que tothom més o menys està concentrades per la tarda per voler utilitzar instal·lacions. Moltes entitats i molt variades i al final dona pel que dona. Per tant, jo crec que el principal mal de cap, ara potser em sorprens, però és aquest, no?
Per mi, el principal mal de cap és aquest. A més, les entitats són demandants, són molt demandants. També és veritat que són molt agraïdes, jo sempre ho dic, jo m'estic passant molt bé a esports per això, perquè tens molta interactuo molt amb les entitats. Són molt demandants, però a més, jo moltes vegades els hi dic, i no vull que se m'enfadi ningú, dic, però escolta'm, a més, després us enfadeu una entitat, us separeu, i no podem duplicar els equipaments, per tant, escolta'm, no us enfadeu, feu fusions, que serà millor per tothom. No, ara fora bromes. Sí, per mi és el pitjor mal de cap, ara mateix, el repartiment de les hores.
No està previst per això, no?, que hi hagi més fusions, que hi hagi clubs que s'uneixin o sí?
Jo no tinc cap input de moment i espero que, si hi ha alguna fusió, benvinguda serà. Espero que no hi hagi cap separació, que aquesta sí que m'espantaria més.
Ja heu explicat que de noves instal·lacions amb el pavelló oest no hi ha projectada cap altra en el futur més immediat. Per tant, m'imagino que pensant, per exemple, en aquest mandat, el que toca és aquesta part de manteniment, de millora, de reforma de les instal·lacions que ja tenim, de tots els equipaments que comentaves ara. Hi ha ordre més o menys de per on es començarà? O...
Sí, ara, en principi, un cop inaugurem aquest pavelló, que jo crec que la ciutat queda molt ben situada en quant a equipaments, hem d'anar doncs a cuidar els que tenim, no? Són també equipaments que tenen ja uns quants anys. Estem treballant sobretot els que estan més perjudicats, per dir-ho d'alguna manera, que el Balsà, que hem tingut alguna queixa, com sabeu, s'ha hagut d'anul·lar algun partit, i bueno, anava a dir la sort, no, la desgràcia és que no plovia, ara
sí,
torna a ploure,
no?
I hi ha goteres, clar. Llavors, és un dels que tenim dels primers a sobre la taula, ara sí, ja hem parlat amb les entitats, sabem que hi ha aquest problema, farem el projecte fàcil i ràpids a l'administració, no som, però sobretot aquest és el que tenim el primer de la llista, i algun altre que, bueno, que l'altre dia també m'ho preguntaven, doncs el pavelló de Sol i Pedrís, per exemple, és un pavelló que ja també té uns quants anys, i hem d'anar a abordar-los. Durant el mandat anirem treballant. Uh-huh. Aquests seran els primers, segur.
Camps de futbol municipal també, amb el tema de la gespa artificial i la renovació? O...
En principi, camps ara mateix estem bé. Sí que hi ha alguns que, diguéssim, van complint els anys que toca per renovar, però s'està mirant si poden aguantar una mica més o no. Vull dir que això sí que no ens la jugarem, eh? Tampoc no aguantarem més del que toqui, però també sabeu que hi ha aquesta notícia que va sortir, de que les noves gespes, vull dir que esperem que tot això es normalitzi. De moment estem bé en aquest sentit.
A caure un tant pel centre d'esports, que suposo que com tothom a la ciutat patint, amb preocupació per l'actual situació del primer equip. Després et pregunto a nivell institucional, eh? Però això de salvar la categoria ens porta a tots a dormir malament aquestes setmanes, eh?
Estem patint una mica, sí, jo, és un dels temes que ha sortit a tot arreu quan hi vas. I, bueno, jo sóc una persona molt optimista. Queden dos partits, 6 punts a jugar. I jo espero i bueno, esperem que això sigui possible. Ja tots ho hem dit, hem patit molt, però no està tot perdut.
Doncs
hem d'estar amb el nostre equip i fer que això... contagiar aquesta positivitat i esperem que això surti.
Doncs tant de bo que sí, que amb una victòria aquesta setmana ho veiem tot una mica més clar de lo difícil que ho veiem ara mateix. Les relacions entre la Nova Creu Alta i la plaça Sant Roc, entre l'Ajuntament i els gestors del centre d'esports ara mateix, com són?
Jo crec que la relació és bona, hem mantingut força reunions, sobretot amb aquests, no, canvis que volen fer. A veure, el Centre Esport Sabadell és l'equip de futbol de la ciutat, sabem el que arrossega, no?, el futbol. És un equip, és una entitat que porta el nom de Sabadell arreu i, per tant, sempre hem estat recolzant aquesta entitat. La relació és bona, com deia, ells volen obrir noves línies de negoci que ens estan explicant, que estem intentant treballar conjuntament i que els acompanyarem en tot allò que sigui possible. Una de les coses que s'han posat a sobre la taula i que ja és públic, per això no podem comentar-ho, són els concerts. Per tant, estem acompanyant-los i dintre de les llicències que pertoquin i de la legalitat, nosaltres sempre al costat d'ells.
Com d'avançat està, per cert? Gairebé amb això ho remato, el tema dels concerts, aquesta negociació, fa un meset crec que s'anunciava per part del Centre d'Esports aquesta voluntat de poder organitzar-ne a la Nova Creu Alta. En quin punt es troba això ara?
Bueno, doncs ara s'estan reunint més a nivell tècnic, mirant el tema de permisos, llicències, que també hi ha alguns que venen de la Generalitat, i per tant, doncs, si això surt, doncs endavant. Estan treballant amb el tema.
Doncs avui he vingut jo molt nostrat, molt de la seva, aquí amb la samarreta del Garrotí. Aquesta tarda vindré una mica millor, amb Americana i això. Ens veiem engalanats al principal a partir de 7:45 de 8. No he volgut estirar més de la llengua amb el tema de guanyadors perquè m'ha quedat clar que no sortiria res d'avui. Regidora Montse González, ens veiem d'aquí a unes horetes a la festa gran de l'esport de la ciutat. Gràcies per venir.
Ens veiem aquesta tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Vols estar al dia del que passa a Sabadell?
Notícies migdia. Núria García.
Política.
Nosaltres no estem parlant de quart cinturó, ho hem dit sempre, és una infraestructura absolutament assumible.
Societat.
Se ha procedido a la detención de 7 personas de nacionalidad china como presuntos responsables de las casas prostíbulo.
Cultura.
Voldria animar-vos a continuar cultivant, cultivant l'art i el plaer d'escriure i de fer-ho en la nostra llengua.
Medi ambient.
Encara estem en situació de sequera i, per tant, des de l'Ajuntament continuem aplicant les restriccions d'aigua al municipi davant d'aquesta situació.
I fora de Sabadell.
Pactando una duración concreta de la legislatura, 2 anys, y pactando también el método de trabajo que debe de guiar la legislatura.
Notícies migdia. Tot el que necessites saber. Tot el que has de saber.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les 2, a Ràdio Sabadell.
L'actualitat en 15 minuts.
Torna Sakura Matsuri. Del 2 al 19 de maig, Sakura Ciutat, amb activitats per diferents punts de Sabadell. Xerrades, dansa, tallers, propostes gastronòmiques. I el cap de setmana, del 17 al 19 de maig a Fira Sabadell, una edició renovada on gaudirem d'una experiència més immersiva a la cultura nipona. Una setmana del Japó a Sabadell. Més informació a sakurasabadell.com.
Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 5 minuts i seran 2:15. Reprenem el fil avui, festa de l'esport sabadellenca 2/8, amb una de les veus conductores de l'acte, que el tenim aquí, Sergi Garcés. Què tal, com estàs?
Bé, bona tarda.
Entenc que si la regidora no l'he pogut estirar més de la llengua del compte, tu tampoc, no?
No. No, home, no seré jo.
Jo provo.
No, no. També t'he de dir que podem intuir coses, però no les sabem del cert, eh? O sigui, que ningú pensi ara que estic amagant allò, el resultat final.
Intuir, les puc intuir jo també, o el Vituri, que hem format part, o la Núria.
Jo crec que...
Una mica més, la Núria i jo tenim un pas més. Jo tinc però... el debat present, ja està. El que ha votat secretament cadascun.
El que no sabem és el resultat final, perquè això, a més, ho tenen ben guardadet fins a última hora, pràcticament.
Ben guardadet fins a última hora està també el resultat de la primera federació, i de moment no fa bona pinta, Sergi.
No. La veritat és que hem començat una setmana avui, de fet, allò per ser dia laborable per la gran majoria, una setmana fotuda. I amb l'equip tornarà avui a l'entrenament, però jo crec que gairebé és el de menys, aquesta tornada a l'entrenament. A més, avui ha estat passada per aigua a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè és que és setmana de... No sé si fer-se molt al fort, ara que escoltava la regidora, si fer-se molt de mantenir l'esperança, com a mínim fins que la matemàtica no t'hagi de dir, que esperem que no, al contrari, però una setmana fotuda, pensant que al Sabadell li queden 6 punts en joc, i que a risc de que d'aquí una estona, quan fem números, com farem segur, em comencin a vendre altres pel·lícules, tot el que no sigui pensar de 6 en 6 és que em deixa en un escenari, o deixa el Sabadell en un escenari pràcticament fora de tota opció.
Per resumir-ho ràpid, la gent que no està tan posada en el tema de les estadístiques, de seguida treu la calculadora a passejar al Sergi Parc i ens il·lustra què pot passar. Però el Sabadell pot arribar a Lugo depenent d'ell mateix per salvar-se, o pot baixar matemàticament aquesta setmana. O sigui que el panorama és aquest, és transcendental. El Sabadell-Pontferradina ja en horari unificat d'aquest dissabte. Farem números, insisteixo, de seguida, però el problema principal ara mateix, independentment que s'hagi posat molt coll amunt tot el panorama, és que tu has de fer el 6 de 6 per començar, i que l'equip, veient les versions de Sestao, de Tajonar, de Salamanca, o la més recent, la de Tarazona, convidar a l'optimisme no és que convidi gaire. Dit això, Sergi, Després del partit a Terres Aragoneses vam escoltar la versió més crítica de totes, parlant en l'argot rajadeta de les bones d'Òscar Cano, després de la versió mostrada al Municipal de Tarazona.
Sí, especialment contundent, dur amb la imatge i amb l'actitud, si no de tots, pràcticament de tots, perquè costaria trobar alguna excepció honrosa aquest passat dissabte, com diem, amb l'actitud i amb la imatge que va oferir el seu equip, els seus jugadors. Un fet preocupant, que no és per que deixi precisament lloc a l'excusa, perquè arribar a aquest tram final de la temporada, on tot es decideix, amb aquesta imatge que ha donat l'equip, sobretot a les darreres sortides, és segurament el que més ha encès els llums d'alarma, i tot girant al voltant d'una paraula, que és la de competir. Aquest punt de competitivitat que Òscar Cano, així per començar, ara que li recordarem algun dels moments, algunes de les declaracions més contundents del passat cap de setmana, Adri, més va trobar el tècnic granadí en el joc del seu equip davant el Tarazona.
Es alarmante, ¿no? Es alarmante la falta de competitividad, ¿no? Que se ha tenido en Sestao, que se ha tenido en Salamanca, que se ha tenido hoy, y realmente ahora mismo nos deja bastante tocados, esa es la realidad, pero lo único que tenemos que, a lo que nos podemos y tenemos que agarrarnos es a ganar los 6 puntos que quedan y a esperar a ver si son suficientes de cara a la permanencia, ¿no?
Doncs ara com ara, segurament al final pot ser que depenguis de tu mateix si fas el 6 de 6, però ara mateix no és matemàtic, no és segur que si guanyes els 2 partits et salves, però com diem, i ho deia el mateix entrenador, el més alarmant no són els números, són les sensacions.
Sí, 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 és el més preocupant, perquè l'equip a més ha perdut aquella senya d'identitat tan necessària i que tant havíem destacat, sobretot des de l'aterratge d'Òscar Cano, allà cap al mes de novembre, Adri, que havia estat capaç de donar-li a l'equip allò que li havia mancat en la primera meitat de la temporada, pràcticament, o en el primer terç de la temporada, que era que aquest punt de saber competir, d'arribar a competir tots els partits, més enllà de com se't posessin els escenaris i més enllà de com fossin els resultats finals. Ara, insistim, sembla que ha perdut aquesta senya d'identitat, sobretot, bàsicament, fora de casa, i aferrant-se a aquesta idea, Òscar Cano el que sí que ha deixat clar és que els finals de temporada són per aparcar, per deixar de banda allò del jugar bé, jugar maco, jugar que mereixis, no mereixer tant, res. Ara diu que del que es tracta és de competir, de competir i guanyar, i sobretot, en el cas del Sabadell, afegim un extra, que és el fet de tancar la porteria amb aquests 54 gols que han encaixat l'equip en 36 jornades.
Realmente tomar el toro, como se dice, por los cuernos, afilar bien el sentido de la responsabilidad, porque es que esto va ya de competir de verdad, porque ningún equipo a esta altura, y la experiencia me lo dice, y se está demostrando, juega bien, es decir, ninguno es ninguno. Cualquier partido que ves a esta altura de primera red o de segunda división o de primera división, donde los objetivos ya están ahí al alcance o no de cada uno de los clubes, aquí no se juega nada y por lo tanto nosotros tenemos que asumir que tenemos que, pues eso, que defender bien. Es decir, un equipo es insostenible que encaje más de 50 goles en una temporada.
I per rematar amb aquesta part del discurs, només un recordatori, el fet de que ja moltes coses en joc, que hi ha molta gent que s'hi juga moltes coses amb aquesta permanència o descens del Sabadell a final de temporada i que, evidentment, amb l'escenari, en el moment en el qual ens trobem, tot mereix, insistim, una altra actitud.
Nos estamos jugando mucho, todos, es decir, nuestro prestigio, nuestro futuro, el futuro de un club, de una ciudad, de una gente que está encima del equipo constantemente y tenemos que salir con pues eso, con otra actitud a afrontar las cosas que van a suceder, ¿no? Porque ya son muchos años de experiencia, no solo mío, sino de la mayoría de los jugadores para saber qué va a ocurrir aquí en este campo, ¿no? Cuando además es algo que ellos hacen, que lo hacen muy bien, dicho sea de paso, pero que son cosas muy reconocibles, ¿no? Entonces lo que no nos puede suceder es esto, ¿no?
Doncs especialment crític amb els seus jugadors, Òscar Cano, després d'aquesta última derrota 3-1 a Tarazona, que deixa allò fregant l'abisme, com deia el Vituri a la crònica de Ràdio Sabadell.fm el mateix dissabte. El Sabadell, a mi em costa de confiar ara mateix, de ser optimista. Al final podem agafar dues referències. Ahir en parlàveu al Tribuna Preferent Especial des del Santuari de la Salut. És veritat que estava molt negre l'any de la permanència d'Olot, quan sortíem just en aquest punt de la pel·lícula del Collao, del Coi, i al final amb un 6 de 6 l'equip es va salvar. A mi em recorda bastant a l'any de segona A, tant de bo que no, de quan vas perdre el Corcón i veies gairebé l'equip ja descendit i que després vas tenir una última vida, vas fer el 6 de 6 en un context similar al d'ara, fins i tot per rival, perquè qui venia també era la Ponferradina aquí a la nova Creu Alta, i malgrat sumar els 6 punts, al final vas acabar baixant a Anduba. Per tant, és veritat que la Ponferradina enguany es juga més, que no pas ara fa uns anyets de segona divisió, però a mi em costa de creure, dins del vestidor hi creuen.
Sí, i si més no, abans que el Sergi Parc ens doni llum amb les opcions, amb les combinacions i totes aquestes coses, per Òscar Cano, 6 punts que són imprescindibles, començant per aquesta cita davant la Societat Deportiva Ponferradina de dissabte. Ell hi confia, com diem, perquè creu que l'equip, o perquè assegura i recorda que l'equip ja ha estat capaç de refer-se en situacions complicades, ho ha demostrat aquesta mateixa temporada, i en una altra situació diu, no pensaria el mateix, però venint d'on venim, ell li surten els números.
Si yo desde que llegué aquí, pues llegamos y teníamos 7 puntos, pues el equipo tuviese 23, pues uno diría, somos incapaces de permitirnos pensar que podemos continuar en la categoría, pero es que el equipo ha hecho muchos puntos contra grandes clubes, en situaciones muy angustiosas, hace una vuelta, ¿no?, en enero, precisamente contra el Tarazona, ¿no?, nos podíamos haber puesto a 11 puntos y fuimos capaces de sacar el partido. Han venido equipos como el Celta B y se ha sacado el partido, en situaciones donde las lesiones nos han destrozado y ha venido el Real Unión de Irún y hemos sido capaces de sacar el partido, y ha venido Unionista y hemos sacado el partido, y hemos ido fuera de casa y hemos competido a gran nivel. Pues hay que recuperar esa esencia que tenía el equipo e intentarlo, ¿no?
Deia dissabte Òscar Cano que amb 6 punts l'equip estarà salvat. Anem a tirar de calculadora i no traslladaré a l'antena les converses que estaven havent-hi ara de que si amb 2 punts encara matemàticament seria possible, etc. Anem directament al gra, anem a les combinacions més probables i amb preguntes clares i concises. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri.
Has volgut començar per l'escenari optimista i d'aquí passar al més pessimista. Espero que no sigui el rebús que després...
Si vols, ho fem del revés, M'és igual.
Però si porta des del gener fent números. Sí, això ja li deu, ja li ve sol. L'Excel li ha sortit sol, ja avui.
No.
Va, a veure, la primera pregunta que tothom s'està fent pensant en el partit contra la Ponferradina. Què ha de passar perquè el Sabadell depengui d'ell mateix, no que arriba amb opcions, no, que depengui d'ell mateix a l'última jornada de Lugo?
Abans de contestar-te clarament...
Ja comencem.
Sí, sí, deixa'm fer-te un incís. Hi ha moltes combinacions que al final et porten a mirar la baralla general, la diferència de gol general a la classificació. I per simplificar-ho i per fer-ho fàcil...
Donem per fet que palmem, no?
Dono per fet que el palmarem, perquè és que recordem que el Sabadell està amb menys 20. És a dir, l'equip que tenim més a prop en aquest sentit, Adri, és el Sestao, que està amb menys 10.
No t'esperes un 10-0 contra la Ponferradina.
Ara, pots, no sé, guanyar 3-0 i 2-0 i que els Estau perdi 2-0 i 3-0 per dir alguna... No sé, però ho veig complicat. Així que per simplificar-ho et donaré les combinacions principals, donant per fet que el Sabadell palmarà a la baralla general. A la pregunta d'aquest escenari optimista, què ha de passar perquè el Sabadell depengui de si mateix a l'última jornada? Doncs va, agafeu paper i boli, tu també, Sergi, a veure si...
Està amb el mòbil,
si
és...
Portes, sí, eh?
Jo me l'apunto
al segle XXI.
En notes.
Que el Sabadell guanyi contra la Ponfe i que el Real Unión perdi.
Només amb això ja.
Amb això ja depens de tu mateix, a Lugo.
És Fuenlabrada? A Gal?
És Fuenlabrada a Gal, correcte. I un altre escenari que et dono, que el Sabadell guanyi contra la Ponferradina i que el Fuenlabrada i el Sestao perdin.
O sigui, que el Real Unión, en comptes de perdre, guanyi.
Exacte.
Però acompanyat d'un altre marcador.
Acompanyat de la derrota del Sestao.
A on?
Que el Sestao juga a casa contra el Tarazona.
Ho veig magre. Ho veig magre.
Complicat.
Jo la més factible que veig és aquesta, que t'he dit, del Sabadell victòria i que el Real Unión perdi contra el Fuenlabrada, però... d'aquestes dues.
Doncs queda dit. Tot el que no sigui això és arribar amb vida traient els escenaris que direm ara, però no depenent de tu mateix.
Sí, sí, ens aferrem al tema de la vara general, eh? T'ho dic perquè si al final de Lliga empates amb el Sestao només, per exemple... Sí, clar, sí, és que estàs igualat en el particular i el general. Ara 3, mateix el Palmas de 10 gols.
3-0, 3-0, per tant, a baraix particular igualat. Anem al general i aquí estem bastant cardats. I si entres a triples o quàdruples empats, la cosa sí que pot beneficiar-te una mica més. Per tant, per dependre el Sabadell d'ell mateix, a Lugo, guanyar i que Real Unión perdi a Gal contra Fuenlabrada, o guanyar, que Real Unión guanyi i que el Tarazona guanyi a Sestao. Escenari més pessimista possible, què ha de passar, tant de bo que no, perquè el Sabadell perdi la categoria aquesta mateixa setmana. Pot passar.
Pot passar amb el mateix asterisc. És a dir, matemàticament, 100%, no podria passar mai, però sí que ho podríem donar per fet aquest descens matemàtic si es dona aquesta combinació de resultats en què el Sabadell només es podria aferrar al gol a barà general. Insisteixo que el tenim molt palmat. Així que podríem donar el Sabadell per baixat aquest cap de setmana, sí, perd contra la Ponfe i el Real Unión empata i el Cornellà no guanya. Perds contra la Ponfe, Real Unión X, Cornellà no guanya. I aquí hi haurà gent com el Sergi que dirà que carai pinta el Cornellà aquí. Doncs bàsicament que si guanya hi ha possibilitats d'acabar amb el Cornellà empatat a la classificació amb triples o quàdruples empats que et beneficia perquè li has guanyat els dos partits. Si el Cornellà no guanyés, mai et podria atrapar i aleshores no entrarien aquestes equacions.
Hi ha situacions més rocambolesques encara que no repassarem ara, però fins i tot arribant a l'absurd que fins i tot el Sabadell li podria beneficiar més en algun d'aquests escenaris que dius tu, no guanyar per implicar el Cornellà en triples o quàdruples empats i aquí sortiries millor parat que guanyar i anar a individuals.
Que ens ho diguin, eh? Si hem de no guanyar, som capaços de fer-ho.
No, perquè això és especular amb què passarà la jornada 38, és projectar ja una setmana més enllà. L'última, quin és l'escenari més probable, Parc?
El més probable al final és que arribis a l'última jornada amb vida, però sense dependre de tu mateix. Això seria el més probable, perquè és que totes les combinacions, tota la resta de combinacions que no hem dit, et porten a aquest escenari. És evident que, clar, si guanyes contra la Ponferradina aquest cap de setmana, encara que sigui molt possible que no depenguis de tu mateix, tinguis moltes opcions, perquè involucres a més equips, fins i tot podries involucrar Tarazones, Promeses, etc. Si empates, sempre tindràs alguna opció a Lugo, sempre, però ho tindràs molt fotut perquè al final segur que arribes a la jornada 38 en descens. I si perds, doncs el que dèiem, opcions d'arribar en vida sí, però poques i fins i tot estan ja virtualment descendits.
Doncs queda dit i queda repassat, espero que t'hagi quedat clar, Sergi, per arribar...
No.
Home, ho repasso ràpid,
claríssim,
mira,
claríssim.
Que jo ho he apuntat. Per arribar per davant...
Ens hem deixat alguna combinació més, Adri, però vaja, jo t'he dit les més fàcils. Però...
Sí, home, és que combinacions podem estar fins a les 3 de la tarda aquí repassant-les, però bàsicament, per arribar, depenent de tu mateix a Lugo, guanyar i que Real Unión perdi contra el Fuenlabrada a casa o guanyar que guanyi el Real Unión i que el Tarazona guanya Sestao. I per baixar, derrota a casa contra la Ponferradina unida a una X a Gal en aquest Real Unión Fuenlabrada i que el Cornellà no guanyi. Simplement això. I ja deixo per la setmana que ve, que hi ha un Depor Real Unión que ens portarà a especular i molt què passa amb el Depor ja ascendit, amb Vidià, que és el seu germà, era l'entrenador, etc etc. Ens hem estalviat aquest creuament entre germans perquè ja no dirigeix l'altre Vidià, que és l'equip fronterer, però vaja, tindrem una última setmana amb el Tarazona contra la SD ja descendida, etc etc. Tindrem temps per parlar-ne. Sergi Parc, gràcies!
Adeu!
I a tot això, Òscar Cano, què en pensa del tema números?
Doncs mira, no els fa tan rebuscats, eh? No ha donat tantes voltes a la pel·lícula.
Tampoc podia fer-ho perquè faltava mitja jornada.
Correcte, sí. Bastant més bàsic a l'hora d'entrar en aquests números. De fet, no parlen ni de combinacions, no parla tampoc de rivals directes, només pensa en que aquest Sabadell fent 6 de 6 ho tindrà fet.
Con los resultados que hay me voy a atrever a decirlo. Si el Sabadell, si nosotros somos capaces de hacer los 6 puntos, no vamos a quedar en primera ref. Sí, porque hay enfrentamientos directos, evidentemente alguien tiene que perder, son duelos en los que son tan ajustados que también puede haber empate y pueden dejarse todos los equipos puntos. Yo creo que hoy Tarazona se ha salvado prácticamente, si no matemáticamente, virtualmente podemos descartarlo y ahora pelearnos con otros clubes y creo que con 6 puntos no nos debe dar.
Doncs ens ha de donar, diu aquest 6 de 6, evidentment un 6 de 6, ara faré de Sergi Parc, però de preescolar de Sergi Parc, que és que això passa per guanyar sí o sí a la Ponferradina, evidentment, i en aquest sentit, i en aquesta línia, acabo amb això, Adri, el tècnic andalús del Sabadell, també ho té clar. Com se li ha de guanyar la Ponferradina aquest dissabte?
Antes del cuarto, quinto y sexto, que es el Lugo, tenemos el sábado, ya sí que es verdad, una finalísima en la Nova Creu Alta que hay que sacar. ¿Cómo? Como sea, ¿no? Aunque sea un de perogrullo y sea un topicazo, hay que sacar el partido como sea, con nuestra gente, con nuestro orgullo y a ver si de una vez por todas este tipo de de varapalos que sufrimos fuera de casa nos ajuden a competir de mejor manera, no?
No és tant de bo que sí, perquè necessitem aquesta millor versió, o si no hi és com a mínim el 6 de 6 per poder tenir una mica de vida. Sabadell Junts és el que ha utilitzat el club per promocionar aquest partit, amb entrades de franc pels socis, amb promocions, pensant en que sigui una caldera la nova Creu Alta, intentar esgotar la penúltima bala. Avui, per cert, han tornat a la feina els arlequinats.
Sí, sí, ho dèiem al principi, Adri, entrenament avui sota la pluja a la nova Creu Alta, demà més entrenament serà Sant Oleguer, pensant en la Pontferradina. Per cert, que aquesta setmana la roda de premsa habitual dels dimecres es canvia per temes logístics a dijous. Parlarà, això sí, el Xino Estals. David Estals és el protagonista de parlar a la sala de premsa. I recordem, per fer-nos una idea de tots plegats, que dissabte és un d'aquells dies de ràdio, dissabte és un d'aquells dies de transistors, que es diu jornada unificada en el grup primer de la Primera Federació, tots els partits, inclòs evidentment el del Sabadell, a les 7 del vespre, pel que fa al nostre, el que ens interessa, des de 6:45 ho explicarem tot, tota la jornada, aquí a Ràdio Sabadell.
I tindrem temps per parlar-ne, però amb Abde de Mar sancionat, segurament sense Jonander Amelivia i Toni Herrero, que el trau que es van fer tots dos en l'última jugada, picant de cap un contra l'altre, ha portat gairebé una trentena de punts entre l'un i l'altre. De matinada van tornar a la ciutat, però les imatges de les ferides, la veritat és que fan fredar directament, i per tant suposo que no podran estar a disposició. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Eren els crits de celebració del filial del Sabadell que dissabte, contrastant amb el que va passar a Tarazona amb el primer equip, ens va donar la gran alegria del cap de setmana després d'aconseguir un històric ascens a Tercera Federació a la nova Creu Alta.
Gol, 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 gol del filial, marca José Enrique, minut 89, pràcticament 90, es torna boja la nova Creu Alta, es torna boja la banqueta del Sabadell B, un gol, Sergi...
D'aquesta manera el cantava el Pau Vituri, els de Conrad García van superar per la mínima el campió de la Lliga Elite, l'Europa B, i ho van fer amb una dosi d'èpica, amb aquest solitari gol que escoltem encara de fons de José Enrique al límit del temps reglamentari.
Llevamos una racha no demasiado positiva y bueno, sabemos que no lo jugamos todo y encima que en el estadio ha venido gente y yo creo que en algún momento se tiene que notar que nosotros no jugamos el subir y que tenemos que ganar sí o sí y bueno, el equipo ha hecho un partidazo y bueno, tengo la suerte de entrar y la primera que vaya para adentro y pues ya está, la verdad. Euforia, alegría y ya está, la verdad es que no he pensado, he visto que se ha hecho como... xutar i la carrera m'ha llevat hacia el córner, m'he ido pel córner i he visto que tenia tot l'equip encima i ja està, la verdad.
Un cop confirmats els empats sense gols del Vic a Can Vidalet i de l'Atlètic Lleida a casa contra el Sant Boià, la celebració va esclatar sobre la mateixa gespa de l'estadi. Amb una jornada encara de marge, el Sabadell B ha aconseguit el seu tercer, que es diu aviat, tercer ascens en 3 anys, de manera consecutiva passant de la segona catalana a la Tercera Federació. Més veus que escoltem ara la del director general de l'Obrador, Alberto Pobre.
Content i vivint una miqueta això, no? El que és el futbol, fa tot just una setmana pues, vam haver de desaborir la part que no ens agrada, no? Vam haver de patir pues, aquest descens del juvenil A, però quan fas molta feina i molta gent que treballa bé, lo normal és que passin coses boniques com la d'avui, pugem a tercera, llàstima que no sigui festa completa perquè avui pues, el primer equip no ha pogut treure el resultat, però al final hem de veure la part positiva sempre, setmana que tenim una altra oportunitat i espero que la setmana que ve aquest estadi on estem avui celebrant podem celebrar 3 punts molt importants, que és l'important.
I ara pensar també en una Tercera Federació que requereix una certa infraestructura i en aquest sentit el tècnic Conrad García reivindicava ahir l'opció de jugar com a locals a la nova Creu Alta.
Jo crec que és molt important. Jo des del cos tècnic crec que és molt important, crec que el club així ho veu també i aquí s'haurà de veure si és real, si és factible, si no perjudica a l'herba que ara, per exemple, està molt i molt bé, però hi ha dates on no està bé i seria ideal, primer per la formació dels jugadors i segon perquè jugar contra rivals amateurs a un camp petit com a Olímpia no és el mateix que jugar en un camp molt més gran on hi ha més espais.
García va fer aquestes declaracions durant el Tribuna Preferent d'ahir des del Santuari de la Salut, on també va remarcar que la seva prioritat és continuar al capdavant d'aquest segon equip.
Hi ha dues realitats. La primera és que, evidentment, jo com a casa, aquí a Sabadell és casa meva. L'altre dia a l'estadi, just abans del partit, li deia a l'Oriol Casals, el director esportiu del futbol base, dic és que estic molt tranquil perquè juguem a casa. I la primera que juguem a l'estadi. Però, bueno, ens hem de seure amb el club, parlar, veure-ho. La meva prioritat, evidentment, serà estar aquí, però haurem d'escoltar totes les parts.
El tècnic també ha aventurat alguns canvis importants a la plantilla de cara al curs que ve, però com deia ara el Conrad García, serà en dia segur de reunions als propers, a l'espera de com acaba el tema del primer equip i per començar a planificar aquesta nova aventura de segona catalana a primera, de primera catalana a la Lliga Elite i ara de la Lliga Elite a tercera federació, tant de bo que no hi hagi només una categoria entre el primer equip i el filial. Va, més alegries que ens l'ha deixat el cap de setmana.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Perquè qui també ha estat de celebració és el sènior masculí de bàsquet del Club Natació Sabadell, amb l'ajustada victòria per 59-55 contra l'Esparreguera en la darrera jornada. Els de Jonathan Ramírez han acabat cinquens de la Supercopa i, per tant, s'han classificat per jugar la fase final. La victòria del martinenc a Lloret, a més amb un quart d'hora de diferència, va traslladar tota la pressió a les naus, però el club va saber sobreviure en un duel de moltes, moltes imprecisions. Com reconeix el tècnic Jonathan Ramírez, els nervis estaven a flor de pell.
La verdad que ha sido un partido difícil. Nosotros hemos empezado muy bien, pero bueno, después los nervios de la ocasión, ¿no? Es decir, los chavales han sufrido mucho durante todo el año, ha sido un año complicado, nos ha costado mucho y al final pues yo creo que todos estos nervios pues han podido un poquito. El partido ha sido, por no decirlo de otra manera, horroroso, pero bueno, son típicos partidos de estos en los que un equipo se juega bastante y bueno, al final contentos por la victoria y por los chavales.
Més clar l'aigua, eh? El Jonathan agrada descriure el partit. El pivot Nil Deix, amb 18 punts, va ser el màxim anotador del club, però una altra figura important va ser la de l'Arnau Sanahuja, l'encarregat de transformar els tirs lliures en els darrers compassos del partit. Amb ell va xerrar d'aquesta forma uns minutets el Sergi Parc.
Som-hi, va, Arnau Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, d'entrada, felicitats.
Moltes gràcies.
Objectiu inicial de la temporada, ho dèieu, sobretot el Jonathan. Permanència, hem de sentar-nos a aquesta nova categoria i us tenim a la fase final. No sé què sentiu.
Aviam, realment no ho esperàvem al principi de la temporada ni res. Mira, ens vam anar trobant a la posició, bueno, a les posicions de dalt durant la temporada i un cop vam tindre la permanència, doncs ja vam decidir, pues, per què no? Vam intentar somiar i aviam si ho aconseguim.
I és que ara parlarem del partit d'avui, però fem la vista una mica enrere. Fa res, què? Tres setmanetes, estàveu ja a dues victòries del Martinenc, semblava que no arribaríeu a l'última jornada en vida. El final de partit de la setmana passada va ser increïble, amb aquesta pilota que va robar tu, que va culminar el Bernat, i avui heu fet la feina. Ha sigut un final de temporada que he somiat, pràcticament.
No, sí, ja se'ns va complicar la Lliga ja, bueno, a les fases d'ascens ja amb quatre derrotes seguides o tres que vam tenir. I sí que és veritat, ja veiem com les posicions de dalt molt llunyanes i tal, però bueno, al final s'han anat donant una sèrie de factors que ens han permès estar allà i mira, al final el partit important també, que era sobretot el de la setmana passada i el d'aquesta l'hem aconseguit treure, que és l'important i ja està. Contents ja per haver assolit, bueno, per haver arribat a les fases.
Avui, tot i així, és cert que no ha sigut el millor partit probablement, però realment Esparreguera tampoc, no és que s'hagi deixat anar, perquè encara que ells ja tinguessin assegurada la segona posició, ha donat guerra i ha vingut a guanyar aquí.
Sí, bueno, jo he notat sobretot que tant el jugador interior com Barquets no han jugat tant, suposo que, com normalment, però la veritat és que no, en cap moment han baixat la intensitat, ens han pressionat en defensa, o sigui, hem fet un partit sòlid i ens han pressionat bastant. Llavors, no ens hem de treure mèrit tampoc a la victòria, o sigui, l'hem treballat i l'hem aconseguit treure al final.
En el teu cas individual, Arnau, potser avui des del tir de fora no has estat del tot afinat, però en el tir lliure, és veritat que ha fallat un parell de tirs lliures al final, però vaja, amb el Marc Culler al directe al Twitch comentàvem, ostres, ve amb una sang freda aquí, amb una tranquil·litat, com si no s'estigués jugant res l'equip i estiguéssim al primer quart. Què, en aquests moments, què, com els sents tu?
No, realment, o sigui, estàs concentrat en el partit i sí que saps la importància dels tirs lliures, però tampoc poder no li acabes de donar el valor que tenen quan els fas, però això, al final, cada vegada que vas a la línia de tirs lliures és estar concentrat, tens el teu ritual i ja està, i després ficar-los. Però sí que és veritat que els dos últims, que era com ja per la tranquil·litat, ja per dir ja tenim la victòria, sí que han anat fora, però bueno, ja està.
Acabo, Arnau. Amb el que dèiem del tema d'aquest factor que potser la gent no us esperava que estiguéssiu en aquesta fase final, que el fet de no anar amb aquesta pressió que potser sí que puguin tenir altres equips en aquesta Final Four és un punt a favor o què? Perquè torneu a jugar contra Esparreguera, heu demostrat que podeu competir contra ells, és veritat que potser s'han guardat alguna carta o han reservat algun jugador al final, però home, competir, heu deixat clar, jo crec que sí que donareu la cara en aquestes semifinals.
No, bé, també durant una llarga temporada no hi ha hagut cap partit que haguem dit som un equip molt inferior a la resta, sempre han sigut partits disputats i tal, llavors bé, jo no ens vull treure mèrits en cap moment de que haguem arribat aquí, llavors hem lluitat cada partit, hem jugat les nostres cartes i hem arribat per mèrits propis. Llavors, nosaltres anirem a guanyar i el que vingui, vindrà. Si tenim bon partit i tal, pues, s'haurà d'aprofitar.
D'aquí dues setmanes, a veure si podem celebrar un ascens a EVA, que seria un final de temporada espectacular. I vaja, suposo que esteu allò... Ho veieu en l'horitzó, semblava molt lluny i està doncs, cada cop més a prop. Arnau, a descansar aquestes dues setmanes, però també a treballar-ho i a veure si es pot culminar aquest somni. Gràcies.
Moltes gràcies, Enric.
Com escoltàvem ara, d'aquí a poc menys de dues setmanes a Manresa, el conjunt nedador lluitarà per acabar en la millor posició possible i a partir d'aquí veure quantes places hi ha reservades per pujar a EVA. Unes fases, per cert, en què el rival, com escoltàveu, a semis, tornarà a ser l'Esparreguera, el segon classificat de la Lliga i que es podria perdre el base Bernat Arellano, qui va caure lesionat en el darrer partit.
En Esparraguera le pasó lo mismo, tuve un tirón en los isquios, es decir, ha tenido dos lesiones y han sido los dos partidos. Bueno, ahora veremos mañana a ver un poquito cómo evoluciona y a partir de ahí, bueno, es lo que te digo, la temporada está más que hecha, ahora será un premio para nosotros ir a disfrutar entre los mejores de la categoría. Esperemos que pueda estar porque la verdad que Bernat nos ha dado mucho durante todo el año y bueno, intentaremos pelearlo.
L'altra semifinal, tercer contra quart, la disputaran l'anfitrió, és a dir, el Manresa B contra el Lloret.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I en handbol, Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández s'han classificat pel Mundial de l'any que ve a Croàcia, Dinamarca i Noruega. Els hispanos van segellar el bitllet, amb molt patiment, per què no dir-ho, a Sèrbia, i tot i la derrota per 25-22, van fer bons els 4 gols de renda del partit d'anada disputat a Terres Gallegues, a l'Alin. A Novi Sad, en un 3 i no res, els serbis ja havien igualat l'eliminatòria. El moment més crític es va viure amb el 21-15, faltant poc més de 10 minuts, però el mateix Dani Fernández va comandar un parcial de 0-3 que va donar vida als de Jordi Rivera. Tot i això, va haver d'aparèixer el porter Gonzalo Pérez de Vargas per aturar un xut sobre la botzina que hauria enviat el partit als penals. Tarrafeta admet aquí a Ràdio Sabadell que han esquivat una bala perillosa.
No diré encerrona, però sí que hi va haver molta pressió, els àrbits van permetre al servis pagar molt, el seu porter va fer un partidàs i ràpidament van agafar la renta aquesta de 3-4 gols i van estar tot el partit a remolc intentant remuntar-la. I la segona part sí que en defensa crec que vam estar molt bé en el partit de tornada, però mira, supercontents, objectiu aconseguit, sabíem que no era gens fàcil i ara res, ara pensant en la preparació dels Jocs Olímpics, d'acabar bé les temporades cadascú i poder començar aquesta preparació una mica més frescos i amb molta il·lusió pel que ve ara endavant.
Tarrafeta també confessa que van arribar força tocats a aquesta eliminatòria contra Sèrbia i que sabien que amb els 4 gols d'avantatge de Pontevedra no en tindrien prou per anar tranquils a la Vojvodina.
Ha sigut una setmana llarga, ha sigut una setmana dura. Sobretot hi havia molts jugadors que venien de jugar quarts de final de la Champions, copes i històries, així que no hem pogut entrenar gaire, hem tingut només una sessió, vam tenir una sessió per preparar el primer partit, el partit de l'Alin, només vam tenir una sessió tot l'equip junts, un partit que vam aconseguir una bona renta, que hauríem pogut potser aconseguir algun golet més, que ens hauria fet estar més tranquils per la tornada, però el fet d'això, de només de guanyar de 4 ens feia estar, doncs, ens obligava a sortir a guanyar el partit de tornada.
Per ser un sabadellenc, l'Aleix Gómez, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador d'uns hispanos que ara, com escoltàveu, tindran els Jocs Olímpics com a pròxim gran objectiu del 27 de juliol a l'11 d'agost. A la fase de grups, els de Jordi Rivera se les hauran de veure amb Croàcia, Alemanya, Eslovènia, Suècia i el Japó. Avui acabem amb waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell femení va caure dissabte a Calllong contra el líder, el Sant Andreu, per 9-12 en la reedició de la final de la Copa de la Reina de fa uns dies. El tècnic David Palma reconeix la superioritat del conjunt barceloní en aquest darrer partit.
Mal partit avui. Hem començat dominant, traient molt de joc interior i jugant bé la superioritat. Hi ha hagut un moment aquí que ha canviat. El Sant Andreu ens fa un parell d'accions de llançament exterior que ens fan gols, just una miqueta del partit. Després, a partir d'aquí, ens ha costat molt treure expulsió. El Sant Andreu molt ben tancadet, jugant molt amb la seva portera i la seva defensa molt tancada. No han tingut bones accions de llançament i trèiem l'opció de l'expulsió, i avui el Sant Andreu ha sigut molt millor que nosaltres.
Es decidia l'ordre dels play-off en aquesta jornada, per tant, amb la victòria, les andreuenques continuen al capdavant de la divisió d'honor femenina i a falta d'un partit per finalitzar la lliga regular, el rival del Natació Sabadell serà a les semifinals el Mataró. D'altra banda, l'equip masculí de l'Astralpool, ja acabat aquesta temporada regular, va guanyar molta contundència al Catalunya per 17-4 amb 4 gols d'Alberto Barroso i 3 de Fran Valera. El tècnic del club, Quim Colet, destaca la bona actuació, sobretot en l'aspecte defensiu.
Satisfet perquè a sobre hem defensat bé, no pel resultat, però no perquè haguem marcat molts gols, sinó perquè realment n'hem encaixat molt pocs, i aleshores això sempre té un valor, no? Partit dintre de la lògica, som un equip superior al Catalunya, però bueno, ells han fet una molt bona temporada, estan fent una molt bona temporada i sabien que ens obligarien, i un partit perfecte per les nostres necessitats avui.
L'Astralpool ha estat segon per darrere de l'intractable Atlètic Barceloneta, que ha acabat invicta. Ja estan definides les semifinals del play-off pel títol de Lliga, amb l'Astralpool Natació Sabadell enfrontant-se al CNB, mentre que l'Atlètic Barceloneta es veurà les cares amb el Mediterrani. Demà, per cert, Media Day, abans de la Final Four de l'Eurocup, d'aquesta setmana a Rijeka, a Croàcia. Tindrem pendent d'això el Pau Vituri, que el cap de setmana se'n va a terres croates. També parlarem i molt de futbol sala demà, amb els comiats del Club Natació Sabadell, del tècnic Pau Machado i de la Pia de l'incombustible Jordi Sardà, a més d'una nova jornada del futbol sala Sabadell femení, intentant escurçar la diferència amb els primers de la divisió d'honor catalana. Tindrem també tot el que succeeixi aquest vespre a la Festa de l'Esport sabadellenc, i entre d'altres tenim avui a Marta Romance competint a la Durango Durango, i escoltarem Hortolà parlant de l'últim jornada últim partit a casa del Sabadell aquesta temporada. ...30 segons i les dues, us deixem en mans del Toni González, el control de so, i de la Núria García al davant del micròfon, amb una nova edició del Notícies Migdia. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.